Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Amb 13 dies de retard, l'escola Maria Antònia Salvà de Son Sardina ha pogut avui arrencar el curs escolar 2025-2026 enmig d'un ambient d'emoció i d'alleugeriment. Els infants han tornat a les aules avui, l'endemà que el mestre condemnat per assetjament agafa una baixa mèdica, de manera que els pares consideren que ara el centre és un entorn segur. Així tot, les famílies són conscients que aquesta tranquil·litat pot tenir data de caducitat i si el docent es dona d'alta, no descarten actuar de la mateixa manera, amb una altra vaga de assistència a les classes. En tot cas, el mestre té pendent sotmetre's a una avaluació psicològica, tal com va decidir ahir la comissió paritària just abans de certificar la seva baixa. Avui aquesta escola concreta és notícia, però també ho són els centres educatius de les Balears en general, per mort d'una picabaralla al Parlament. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha defensat els actes a favor de la pau que se fan a les escoles després que Vox ha acusat els docents de la pública de doctrinar sobre Hamas. El conflicte a Gaza ha estat molt present avui a la cambra i a Madrid, on el Consell de Ministres ha donat llum verda a l'embargament d'armes a Israel i la prohibició del comerç amb els territoris ocupats. És dimarts, 23 de setembre. Ivan López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars avui amb Olivia Navarro. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la polèmica al voltant de les errades en les polseres de control als agressors masclistes.
Un assumpte que avui ha arribat al Senat en sessió monogràfica promoguda pel Partit Popular amb majoria absoluta en aquesta cambra. Els populars exigeixen la dimissió de la ministra d'Igualtat per la gestió d'aquesta errada que Nana Redondo ha limitat a un problema tècnic sorgit el 2024 per un canvi d'adjudicatària de l'instrument. Afirma que les polseres funcionen.
Pendents d'anar a aquesta hora de dos incendis a Formentera. Gemma Guasch, bon dia.
A hores d'ara, els serveis d'emergència treballen en l'extinció d'un foc forestal de gravetat 1 a la zona d'Esmalpàs, segons ha informat la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, i estan actuant mitjans aeris, una autobomba, 7 bombers forestals i 2 agents de medi ambient. Les flames s'han declarat passades les 12:30 del migdia i el foc es troba ja estable. L'altre incendi ha tingut lloc al camí de Ses Vinyes, prop de Sant Ferran, i poc després de les 12 ha estat extingit.
Endesa detecta 21 fraus elèctrics a Menorca en el primer semestre de l'any. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Es Castell és el municipi amb més connexions il·legals, 6, seguit de Maó i Es Mercadal amb 5 cadascun. Endesa adverteix que endollar-se a la xarxa de manera fraudulenta és un problema que va en augment els últims anys i que perjudica tots els consumidors, a més de generar riscos per a la seguretat. Sosté que hi ha un risc evident d'electrocució i incendi que pot afectar no sols el que realitza la manipulació de les instal·lacions, sinó les persones que viuen al seu voltant. Al conjunt de Balears s'han detectat 721 fraus.
A Mallorca, el Partit Socialista al Consell acusa el conseller insular de Turisme, Marcial Rodríguez, de beneficiar coneguts en el repartiment de places turístiques. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia, així ho han assegurat avui, després que el procés d'adquisició de places s'hagi hagut d'anul·lar en diverses ocasions. A tot això, el conseller Rodríguez ha estat contundent, diu que ha estat per problemes tècnics i ha criticat els socialistes per voler donar lliçons.
El germà de Pedro Sánchez a un pas del judici.
L'Audiència de Badajoz ha rebutjat el recurs de David Sánchez i de la resta d'investigats per presumpta contractació irregular a la Diputació, fet que el situa molt a prop ja del judici.
I atenció a aquesta denúncia que ha fet Rafa Nadal avui, l'alerta d'una estafa en vídeos seus generats per intel·ligència artificial sobre propostes i consells d'inversió. Hem de dir que l'extenista té a X més de 15 milions de seguidors i a Instagram 21 milions i mig. Rafa Nadal és, sens dubte, un dels protagonistes de l'actualitat avui en la pàgina esportiva, però Mariona Calentell, Patri Guijarro i Catacoll ho són encara més perquè fan història per al futbol balear. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La falanitxera va ser elegida segona millor jugadora del món a la gala de la pilota d'or. Patri Guijarro, sisena, i Catacoll és la tercera millor portera del món. Les tres jugadores mallorquines signen així un capítol mai viscut a la història del futbol de les Illes. Mariona va quedar a les portes d'emportar-se un guardó que va guanyar la catalana Aitana Bonmatí per tercera vegada consecutiva. El reconeixement com a millor jugador del món va ser per a Dembélé i la Minyamal va quedar en segona posició. Luis Enrique Enrique va ser elegit millor entrenador del món. I el Mallorca partirà avui a Sant Sebastià per cercar demà contra la Real Societat la primera victòria del curs. Els vermells arribaran a Anoeta després d'empatar contra l'Atlètic de Madrid i amb la necessitat de fer el primer mestres de la temporada. L'entrenador Jago Barrasate ha parlat en la roda de premsa prèvia. El sentirem.
I tanquem la portada amb la previsió del temps. Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia, avui és el canvi de temps més manifest, aquell que han tingut, sobretot en forma de temperatura. Ha baixat clarament la mínima cap a les Pitiuses especialment, però també cap a Mallorca i Menorca. A les Pitiuses la baixada arriba a ser de 6 a 8 graus en algunes estacions, no tant a Mallorca i Menorca, però pensant que aquesta pròxima nit sí que ho serà, encara baixarà un poc més la mínima. En general, esperant temperatura fins i tot per davall de 10 graus a punts de la Serra de Tramuntana de Mallorca. A l'interior de Mallorca i a l'interior d'Eivissa, temperatura entre 11 i 15 graus, per tant, un ambient bastant fresquet, adequat en aquesta època de l'any, això feia setmanes que no passava, i temperatura de l'ordre de 14-16 graus de mínima en el cas de Menorca. Avui les màximes també han quedat aturades per davall de 25 graus en general, en qualque petita excepció, i això durarà un seguit de dies. Quant a l'estat del cel, hem de dir que ara mateix esperam ruixats, sobretot avui cap vespre, a punts del nord de les Balears en general, Menorca, també nord i nord-est de Mallorca. Aquests ruixats vendrien acompanyat de tempesta i fins i tot de calabruix en qualque moment. Això sí, no esperant que siguin generalitzats. No plourà per tot ni ho farà per tot de la mateixa manera. Aquí on descarreguin aquests ruixats, que seran molt irregulars, ho poden fer amb intensitat moderada, fins i tot forta, i a pocs quilòmetres no ploure, perquè som en una situació insegura de temps, però no és una situació de precipitacions generals. Hem de dir que el vent de component nord té tendència a fluixar, però no deixarà de bufar, en cops que podrien arribar a força 4, amb forta maró, tota la costa que mira cap en el nord, tant de Mallorca com de Menorca, i qualque radar de forta maró també cap en el nord d'Eivissa.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Els alumnes de l'escola Maria Antònia Salvà de Son Sardina a Palma han tornat avui a les aules. Així, amb aplaudiments i tots vestits de negre, han acabat 9 dies de protesta que han fet que fins avui els infants no hagin arrencat oficialment el curs. Les famílies han pres aquesta decisió després que el mestre Miquel Roldán, condemnat per assetjar un menor, hagi rebut la baixa mèdica i no vagi, per tant, a l'escola.
Una baixa que també paralitza el procés de passar una avaluació de riscos laborals de manera obligatòria per determinar si és apte per a la docència. Avui, però, sabent que ja no aniria a fer classes, les famílies han duit els infants a escola en un ambient molt emotiu per a tothom.
M'emocion. Avui estic content i encara ho emocion perquè avui no ha estat un dia fàcil. No ha estat un dia fàcil després de 13 dies, però he respirat i s'ha pogut percebir un ambient tranquil.
Els infants de Son Sardina s'han torbat gairebé 2 setmanes a arrencar oficialment el curs. Així tot, els nervis del primer dia han estat els mateixos.
Jo diria agradables, a la vegada com a tranquil·la, però per una part intranquil·la, veient Ternin com arribava i mamà, i qui mos posaran, i quines ganes de conèixer la professora, el professor nou.
La baixa temporal del mestre permet avui retornar a les aules, però saben que ell pot tornar en qualsevol moment.
Però en el moment que ell se doni d'alta, li podran entregar el que és la citació i haurà de fer l'avaluació psicològica. I, òbviament, jo crec que no li deixaran continuar, però, bueno, és una cosa que hem d'esperar a veure què és el que passa.
Ara, l'objectiu és canviar la legislació perquè persones condemnades per assetjaments a menors no puguin tenir contacte amb els alumnes.
Confio en que la nostra abogada està treballant amb això i és la manera de que s'esforci perquè la llei canviï, però fins que la llei no canviï, una baixa no soluciona les coses.
Les famílies estan pendents de si Roldán rep l'alta mèdica i torna a classe. En principi, quan ho faci, haurà de passar abans l'avaluació de riscos laborals que determinarà si està en condicions d'impartir docència. Però si no és així, i si finalment el mestre torna a la seva plaça de docent, Son Sardina ho té clar. Tornaran a reactivar les propostes.
La majoria del Senat exigirà la dimissió o cessament de la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, pels problemes detectats en el sistema de les polseres de control als agressors masclistes. Això després que el PP ha esmenat una moció seva sobre la defensa de la dignitat a les dones i l'increment de les agressions sexuals per incloure el reprovament de la ministra per aquesta polèmica. La iniciativa tirarà endavant gràcies a la majoria que tenen els populars a la Cambra Alta. Acusen el govern socialista de predicar un feminisme d'AliExpress.
Això en referència a la popular cadena xinesa de productes de baix cost i més baixa qualitat. De fet, acusen l'executiu d'adquirir aquests dispositius a l'empresa amb els preus més barats. És la senadora del PP, Alicia García Rodríguez.
Alarmes que no saltaven, pulseras que se quitaban, cobertura que fallaba, apagones de horas. Cada fallo, una mujer en peligro. Cada apagón, una vida desprotegida. Cada retraso, un agresor libre. Y lo más grave, los datos quedaron encriptados. Los jueces no pudieron condenar, los fiscales no pudieron acusar, los agresores quedaron impunes y las mujeres desprotegidas.
El senador socialista Luis Tudanca, per la seva banda, ha acusat el PP de voler aprofitar-se políticament del dolor de les víctimes de violència masclista.
¿A ustedes en el Partido Popular les preocupa algo esto? No. ¿A quién pretenden engañar? A nosotros, desde luego, no. El titular en los medios de comunicación, cuando ustedes pidieron esta convocatoria y cuando ustedes presentaron la moción, cuando salta la noticia de las pulseras, fue literalmente: Feijóo se lanza a por el voto femenino. Por eso, la portavoz del Partido Popular hoy no ha empezado hablando de las mujeres y de las víctimas o pidiendo explicaciones. Ha empezado pidiendo dimisiones. Es lo único que le interesa la utilización política del dolor.
Tot aquest debat ha tingut lloc en el si de la Comissió General de les Comunitats Autònomes, en la qual han participat també algunes de les conselleres del Partit Popular de la matèria, tot i que no hi ha participat la balear Sandra Fernández.
I com cada 23 de setembre, avui és el Dia Internacional contra el Tràfic de Persones amb finalitat d'explotació sexual. Enguany, l'entitat Casal Petit ha cridat l'atenció sobre els canvis en la captació de dones per ser prostituïdes i les dificultats que això implica a l'hora de reconèixer-les com a víctimes. Aina Morales.
Ara, la majoria d'usuàries de Casal Petit són dones que varen venir a Mallorca i han estat captades aquí per xarxes d'explotació sexual. Segons ha explicat la coordinadora de l'entitat, Casal Petit va atendre 479 dones durant el 2024. D'aquestes, 82 tenien indicis de ser víctimes de tràfic i de persones, i només 6 varen denunciar. Maria Magdalena Alomar ha reclamat un canvi de normativa i també que la percepció social de les dones en situació de prostitució canviï.
Per una part perquè tenen por, perquè estan amenaçades, i també pel funcionament del sistema, no? Que les revictimitza i per tant, pues, fa que donin una passa enrere, no? Sobretot això, el tema de protecció real de les víctimes, més recursos per elles, no? Bueno, pues que el sistema sigui un sistema que protegeixi a les dones.
L'educador de Casal Petit, Serafín Jimeno, ha incidit en les dificultats que tenen les dones explotades sexualment per reconèixer-se com a víctimes.
Sobre todo tienen lo que dice Malena, ese miedo, ¿no? De qué me va a pasar, qué le va a pasar a mi familia en país de origen si yo denuncio. Hacen creer a ellas que son las que están cometiendo el delito, que son ellas las que van a tener problemas, que la van a pillar, que la van a sacar de este país, cuando en realidad es al revés, los que están cometiendo el delito y los que tendrían que tener ese miedo son ellos, los tratantes.
Els tentacles de les màfies d'explotació sexual són molt allargats i també ho és l'ombra de les conseqüències que aquesta situació té sobre les dones. Totes les que han patit explotació sexual tenen problemes de salut mental, segons revela un informe de l'ONG FIET. Escoltem Marta Martínez Cáceres, de Metges del Món.
Todas ellas sufren violencia y por ende pueden desarrollar consecuencias a nivel de salud mental más o menos graves. Y a pesar de que estas se puedan desarrollar a lo largo del tiempo, ¿no? No siempre esto aparece en el momento en el que se sufre, sino que los síntomas psicosomáticos, por ejemplo, pueden aparecer incluso tiempo después.
Son las 2 y 14 minutos. Un dia de xifres econòmiques, els hotels de les illes varen ser els que registraren més ocupació durant el passat mes d'agost. Arribaren a prop del 90%. És una dada gairebé exacta a la de l'any passat, segons el balanç de conjuntura hotelera difós avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
Per illes, els establiments de Mallorca són els que han quedat per damunt de la mitjana balear, seguit de les Pitiüses i ja en darrer lloc Menorca. Ocupacions elevades, malgrat els preus que es troben en el sector, perquè els de les illes han estat els més cars de tot l'estat. La tarifa mitjana ha superat els 200 euros, que és un 9,5% més que l'agost de 2024.
Idò, amb aquest context, la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera es mostra satisfeta amb els resultats d'aquesta temporada, on s'han registrat ocupacions lleugerament superiors a les de l'any passat i espera que el mes sigui similar al de 2024. Esther de Miguel.
Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'ocupació hotelera a Eivissa i Formentera el mes d'agost va ser del 86%. Entre les 64.000 places que formen part de la Federació Hotelera Pitiusa, aquesta ocupació va ser un poc superior del 92%. Maria Costa Roig és presidenta de la federació.
Ha estat una temporada bona, ha estat una temporada satisfactòria, en el sentit de que les dades han estat molt aparegudes el 2024, inclús hi ha hagut algun punt de diferència positiva.
L'eliminació d'11.000 places turístiques il·legals ha provocat, segons la patronal, que hagi pujat lleugerament l'ocupació en l'oferta arreglada, però també que hagin arribat menys turistes a l'illa, un fet que per ells no és negatiu.
Els recursos de Silla d'Eivissa estan dimensionats en funció d'uns residents, d'una mitja de residents i una planta hotelera arreglada, que recordem que no pot créixer, no? Que s'ha callat. Per tant, tot el que siga sobrepassar tota aquesta possibilitat de recursos és un problema per Silla d'Eivissa.
La sensació dins la patronal és que el mes de setembre conclourà amb unes xifres d'ocupació similars a les de l'any passat, quan es va arribar al 86%. La temporada s'allargarà enguany, diuen, fins a finals d'octubre, quan tancarà el 60% de la planta hotelera.
Mentrestant, els establiments turístics rurals de Menorca presenten bones dades durant tot l'estiu i asseguren que la temporada s'allarga. Els seus clients són majoritàriament internacionals, fins i tot de l'altra banda de l'oceà, Excel.
Per als agroturismes de Menorca, l'agost ha estat un bon mes. Segons Pime, un 45% ha millorat la facturació respecte a l'agost de l'any passat. Un 27% l'ha empitjorada i la resta s'ha mantingut. Els hotels rurals expliquen que cada vegada s'allarga més la temporada i són més importants la resta de mesos que no són juliol i agost. A l'hotel rural de Rafal Rubí expliquen que el mes d'agost va començar fluix, però a partir de la segona setmana es va omplir. Diana de Insignies és directora de l'agroturisme.
Alrededor del 10 de agosto se empieza a llenar, pero a llenar a tope. Entonces lo tenemos lleno hasta ahora, hasta final de octubre. Es decir, que la temporada se ha desplazado.
Té capacitat per a 26 hostes. El client predominant continua sent el francès, seguit del suís i l'italià. També han tingut espanyols, britànics, americans i fins i tot australians. L'estada mitjana és entre 4 i 5 dies. Prop d'un 20% continua sent reserva de darrera hora. La font d'ingressos principal és l'allotjament. Així tot, hi tenen sembrades unes 300 oliveres.
I no les quiero dar agua a beber. Se acostumbra a la sequía que tenemos aquí en Menorca. Le damos mucho a comer, mucho materia orgánica también.
Enguany, per primera vegada des que van obrir el 2021, creuen que podran començar a produir oli.
Seguim amb qüestions turístiques perquè la presidenta del govern, Marga Proens, ha defensat a Brussel·les un canvi de model turístic que ajudi les destinacions a ser més respectuoses amb el medi i l'entorn. Durant la seva ponència, Proens ha posicionat les illes com a líder d'aquesta transformació, a més d'un centenar d'entitats a la societat civil debatent com posar límits i evitant la saturació.
El dictamen de les illes ha sortit endavant per majoria en la comissió del Comitè de les Regions. En total s'han acceptat una quarantena d'esmenes per millorar el text. Durant la seva intervenció, la presidenta Proens ha insistit que el turisme no es quantifica només en xifres, que una alta demanda, ha dit, no sempre és sinònim d'èxit. I de per això ha defensat el debat obert a les Balears per aconseguir un model més sostenible i més amable amb l'entorn, no des del decreixement, sino desde la de contención.
Territorios limitados como el nuestro evidencian que no se puede crecer sin límites y que es imprescindible adoptar estrategias de contención que fijen límites en la oferta de alojamiento respetuosos con la seguridad jurídica y con la generación de oportunidades y establecer estrategias para combatir toda aquella oferta ilegal.
L'hora baixa, Marga Proens assistirà a la presentació de la candidatura de Palma com a capital europea de la cultura 2031. Ho farà acompanyada del Balla, Jaime Martínez i de l'eurodiputada del PP, Rosa Estaràs.
Avui és notícia Rafa Nadal perquè l'extenista ha alertat avui de la suplantació de la seva identitat amb intel·ligència artificial en uns anuncis, Olivia, sobre inversions financeres.
Sí, anuncis falsos que s'han distribuït en diferents xarxes socials i que inclouen consells i propostes per a inversions financeres. Ho ha advertit Nadal en un missatge als seus perfils oficials on acumula milions de seguidors, de fet, gairebé 22 només a Instagram. El Maracurí explica que ha detectat vídeos falsos generats per intel·ligència artificial en els quals apareix una figura que imita la seva imatge i la seva veu. I de per això ha demanat precaució. Ha especificat que no ha realitzat ni dona suport en cap cas a aquest tipus de missatges. Nadal se suma així a la llista de personatges públics als quals s'ha suplantat la identitat gràcies a la intel·ligència artificial. Entre els darrers casos, Antonio Resines i David Broncano.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Aquest és Antoni.
Uep, com anem?
Un home molt mallorquí. Però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Orga i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeymallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Empren.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
A les darreres hores, Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han rescatat 23 persones en una embarcació irregular al sud-est de Mallorca. Els migrants han estat desembarcats a Porto Colom. Tots ells eren d'origen subsaharià. Des de que va començar l'any, un total de 296 barques han arribat a les costes de les Balears procedents d'Àfrica, amb un total de 5.500 persones a bord. I asseguren fons de la delegació del govern a les illes que des de fa mesos Frontex ja actua en la ruta algeriana. Aquesta informació arriba després que l'executiu de Marga Proens insisteix en la necessitat que l'Agència Europea de Guàrdia de Fronteres es desplegui per evitar l'arribada irregular de migrants des del nord d'Àfrica.
I d'avui la delegació del govern espanyol aclareix que la funció de Frontex a la Mediterrània és la de col·laborar amb la Guàrdia Civil en la detecció de les barques. D'aquesta manera, diuen, s'enforteix la capacitat de vigilància i de salvament. En cap cas s'afegeixen, suposa, posar fronteres a la mà i molt menys retornar els migrants a Algèria. El passat mes d'octubre, l'executiu estatal ja va reclamar a Frontex la seva presència en aquesta ruta. A més d'aquesta actuació, la delegació de govern espanyol té constància que l'Estat ja manté contactes amb Algèria per gestionar el flux migratori. Un drama migratori que, segons les xifres de la delegació, ha suposat la mort de 45 persones i la desaparició d'altres 15 des del passat mes de gener. Són xifres inferior a les que manegen ONGs com Caminar Fronteres. Pel que fa a les infraestructures de primera acollida temporal a diferents ports de les illes, aquestes, les de Palma concretament, podrien estar en funcionament d'aquí 15 dies. Tindran cabuda per 150 persones.
La massacre d'Israel al poble palestí s'ha convertit avui en el protagonista de la sessió de control al govern, sobretot per aquelles qüestions que poden afectar de manera indirecta les competències autonòmiques. Parlament, Maria Eugènia Quegles, bon dia.
Bon dia.
Com poden afectar els bombardejos d'Israel a Palestina a les Balears?
És una qüestió que per ventura és més política o ideològica que de gestió. L'esquerra ha intentat per activa i per passiva que els consellers verbalitzessin la paraula genocidi, però no ho ha aconseguit. No obstant, l'executiu els ha girat la truita en alguns punts que l'oposició els intentava fer treure els colors. El primer i més directe ha estat el diputat socialista Marco Antonio Guerrero, quan ha demanat al vicepresident econòmic Antoni Costa si el govern patrocina coordinarà proves on participin equips o esportistes que siguin imatge d'Israel. Costa li ha contestat que l'executiu no tancarà les portes a ningú. Ara bé, li ha etzibat que no entén que no demani explicacions a la número 2 del PSIP i secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, que ha invertit més de 14 milions per promocionar Espanya a Grècia, Turquia i Israel.
Quan Putin va iniciar la invasió d'Ucraïna, les federacions i els governs europeus van actuar amb contundència. Sancions, exclusions, prohibicions. Aquest diferent tracte cap al poble palestí és una mostra d'hipocresia i de racisme, senyor Costa. Què farà el seu govern? Russos no, però israelians sí? O faran com els emigrants? Ucraïnesos sí, però africans i palestins no.
M'està dient vostè que hem de vetar esportistes d'Israel. M'està vostè dient que hem de vetar turistes d'Israel mentre el secretari d'Estat de Turisme vol atreure turistes israelians. Per ser un mercat d'elevat poder adquisitiu, senyor Guerrero? Senyor Guerrero, per ser un partit seriós s'ha de ser coherent amb el que es diu. I vostès ni són coherents ni són seriosos.
L'enfrontament també ha arribat entre Vots i el conseller d'Educació, Toni Vera, però tot el contrari que en el cas anterior. Sergio Rodríguez acusa els centres de doctrinar els infants amb els ideals de Hamas extrem, que nega d'arrel el titular d'ensenyament.
Ustedes tienen un miedo atávico a los camisetas verdes o a que les llamen facha. Pero su obligación es poder poner orden mediante la inspección educativa. Y si tienen ustedes miedo a los docentes, no se preocupen, porque ya nos haremos cargo nosotros, que no tenemos miedo ni a los docentes ni a los indecentes.
No s'ha donat el cas cap docent de ses Balears, cap docent de ses Balears ha justificat o defensat mai en l'àmbit educatiu, que jo sàpiga, l'activitat del grup terrorista Hamas. En contra del que vostè diu, i entenc que això es refereix en la seva pregunta, l'únic que han fet els docents és realitzar actes en contra d'una crisi humanitària i a favor de la pau i de la no violència.
Pel portavoz socialista Iago Negueruela, Vera ha estat un covard en la resposta a Vots. Li exigeix més, com ha fet també a la vicepresidenta política Antònia Maria Estarellas.
És un govern que se rinde, que és cobarde, que miente i que no és capaç ni siquiera en materia de derechos humanos, de condenar el genocidio de Gaza. Diga hoy aquí de una manera clara que está con la ONU, que está con Inglaterra, que está con Francia, que está con la mayoría de los países que dicen no al genocidio y sí al reconocimiento del Estado palestino.
Jo deman, tenim moltes coses que mos uneixen, perquè crec que estem totalment alineats en el que s'ha de fer. El que jo no entenc, perquè vostès segueixen aquí abanderats la bandera del que mos divideix. Per tant, tota la seva preocupació cau cap en terra, senyora Negueruela.
Estarellas ha condemnat la barbària, però no ha parlat de genocidi. Els socialistes han aprofitat aquesta i totes les intervencions que han tingut en aquest ple per condemnar el genocidi a Gaza.
Gràcies, Maria Eugènia. A Madrid, mentrestant, el govern espanyol ha aprovat avui el decret que consolida l'embargament total d'armes a Israel. Es tracta d'una de les mesures que va anunciar Pedro Sánchez fa un parell de setmanes per aturar el genocidi a Gaza. No obstant això, l'executiu central podrà aixecar l'embargament d'armes de manera excepcional per interès general.
El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha explicat que aquestes mesures s'aplicaran a operacions comercials amb Israel ja vigents o amb autoritzacions sol·licitades.
Consolidamos, como he dicho, el embargo total de armas a Israel y la prohibición de productos originarios de los asentamientos israelíes en territorios ocupados. Seguimos liderando desde el Gobierno de España, desde España, los esfuerzos a nivel internacional, dando un paso más allá para aumentar la presión sobre el Gobierno israelí en defensa, como he dicho antes, de la paz, de la seguridad internacional y del respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
I a Nova York, l'ONU celebra avui l'Assemblea General, que donarà pas al debat per la seva reforma i el qual assistirà el rei Felip VI. Mentrestant, ahir es va dur a terme la Conferència Internacional per la Solució dels Dos Estats, el d'Israel i Palestina.
El president del govern central, Pedro Sánchez, va demanar mesures per aturar el genocidi i el reconeixement de Palestina amb el Regne Unit, Austràlia, el Canadà, Portugal, França, Mònaco i Bèlgica. Ja són 157 els països de l'ONU que oficialment han reconegut l'estat de Palestina.
Mamas.
justícia, l'Audiència de Badajoz ha rebutjat el recurs del germà de Pedro Sánchez i ha confirmat el seu processament pels delictes de prevaricació i tràfic d'influències. El tribunal considera que existeixen prou indicis pel presumpte caràcter delictiu de les conductes imputades.
D'aquesta manera, David Sánchez és ja una passa d'anar a judici per la seva presumpta contractació irregular per part de la Diputació de Badajoz com a director d'Oficina d'Arts Escèniques. El tribunal considera que falten explicacions, diu, mínimament versemblants sobre com David Sánchez va conèixer la publicació de l'oferta de feina. De la mateixa manera, l'Audiència ha desestimat el recurs dels altres 10 investigats, entre els quals l'expresident de la Diputació, el socialista Miguel Ángel Gallardo. La portaveu del govern central, Pilar Alegría, per la seva banda, diu que respecta el processament del germà del president.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. El Partit Socialista al Consell de Mallorca acusa el Consell Insular de Turisme, Marcial Rodríguez, de beneficiar coneguts en el repartiment de places turístiques. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Així ho han assegurat avui després que el procés d'adquisició de places s'hagi hagut d'anul·lar en diverses ocasions. A tot això, el conseller Rodríguez ha estat contundent. Diu que ha estat per problemes tècnics i ha criticat els socialistes per voler donar lliçons.
L'Ajuntament de Manacor ha aprovat una pujada parcial de l'IBI.
Responsables municipals asseguren que la pujada, però, no tocarà la butxaca del 90% de manacorins perquè només afecta determinats valors alts. L'Acadèmia del tenista Rafael Nadal és un dels immobles que veuran incrementat el rebut.
I l'Ajuntament de Marratxí ha fet un balanç positiu dels mesos de juliol i agost després de la implantació del sistema de recollida selectiva de residus porta a porta.
Les dades confirmen la consolidació del model amb un augment de les fraccions reciclables i una disminució del rebuig.
Tot d'una, en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Dani Fornés, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues ara mateix on trobem més complicacions a la Sabia de Cintura. En sentit aeroport, trobaran circulació lenta a l'estúnel de Gènova i també a la zona de les escoles fins a la sortida cap a l'autopista d'Inca. També a l'arribada a Palma des de la carretera de Valldemossa i des de l'autopista d'Inca a l'arribada a Palma també és bastant lenta. Així és que precaució és tot. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. Ivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IB3, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Els socialistes de Mallorca acusen el conseller insular de Turisme, Marcial Rodríguez, de beneficiar coneguts en el repartiment de places turístiques. Això després que el procés d'adquisició de places s'hagi hagut d'anul·lar en diverses ocasions. Ara bé, Rodríguez és rotund, diu que ha estat per problemes tècnics i ha criticat els socialistes per donar lliçons.
La concessió de places turístiques per part del Consell de Mallorca s'ha hagut de paralitzar ja en tres ocasions. El motiu, segons el conseller insular de Turisme, Marcial Rodríguez...
La primera se tiró porque el sistema clave de nacional petó. En la segunda de estos últimos días el problema ha sido que el sistema informático que heredamos en el Consejo no es capaz de soportar tal simultaneidad de registros.
Però per als socialistes, al darrere hi pot haver, diuen, altres interessos. És la portaveu socialista Catalina Cladera.
És una sombra de dubte que jo deixo aquí, que evidentment no l'hem pogut comprovar, però fa una mica de mal olor.
i llancen la sospita, acusen directament el responsable insular de turisme de beneficiar amics i coneguts a l'hora de repartir les places.
Ja hem vist diferent comportament preocupants amb diferents expedients, com el senyor Monjo, el segle turisme del senyor Monjo, del senyor Porcel. Per tant, mos preocupa el que pugui estar fent aquest departament i com estan merengant la competència.
Acusacions que Marcial Rodríguez nega de manera rotunda.
Si tienen alguna duda de mi honradez y transparencia, ya saben dónde tienen que ir. En la fiscalía, que hagan lo que tengan que hacer.
I critica els socialistes per donar lliçons.
¿Me van a explicar a mí de transparencia y de gestión? ¿De verdad? Es que me parece surrealista, vamos, surrealista. Ahora bien, no se preocupen, ¿vale? Que el desastre que heredé lo vamos a dejar niquelado. Tranquilos.
En qualsevol cas, amb el procediment d'adquisició de places turístiques paralitzat, el Consell de Mallorca està en contacte amb el sector, assegura, per tal de trobar una solució de consens.
Mentrestant, a Manacor, l'Ajuntament ha aprovat una pujada parcial de l'IBI. Responsables municipals asseguren, però, que no tocarà la butxaca del 90% dels manacorins perquè només afecta determinats valors alts. L'Acadèmia de l'extenista Rafael Nadal és una dels immobles que veuran incrementat el rebut.
Els establiments d'oci i hostaleria, els parcs fotovoltaics i els recintes esportius, com l'Acadèmia de Rafael Nadal, seran els principals afectats per la pujada de l'impost de béns immobles que acaba d'aprovar l'Ajuntament de Manacor. Miquel Oliver és el balde.
Ara no sé si està declarat com hotel o si està declarat com esportiu. El que és cert és que, en principi, podria ser un dels que estiguin afectats. Igual que estan, en aquest espai increment, els hotels de Manacor. I sempre han dit, si un govern d'esquerres no diu en sa boca ben plena que els que més paguen, els que més tenen, més han de pagar i més han de contribuir, no ho diríem.
L'impost pràcticament es duplica en aquests casos i passarà del 0,6 a l'1,1% del valor cadastral. El consistori recalca que l'increment no afectarà el 90% dels rebuts perquè només s'aplica als valors més alts. També s'apujarà l'IBI al solat sense edificar.
Nosaltres els paguem molt. Es val per anar bé de mirar que llevar un poquet. Ara, en Nadal, aquests que tenen hotels i aquests... ¿Qué es que les toquen la butxaca?
Pues para ellos no es tan difícil como para la gente normal que tiene un sueldo normal.
Com més tens, més toques pagar, desde luego.
Hombre, son dos veces, sí. Si es per arreglar el poble...
L'Ajuntament de Manacor diu que els valors cadastrals de la ciutat estan desfasats perquè no s'han actualitzat des dels anys 80.
I no deixant Manacor perquè el Partit Popular va abandonar ahir el ple ordinari municipal com a gest de protesta per l'incompliment del balde de la moció aprovada fa dues setmanes per reobrir la plaça d'Escós al trànsit rodat.
Va ser el 8 de setembre quan el ple va aprovar, gràcies a l'iniciativa del PP i amb el suport de Vox, la reobertura d'aquesta plaça des del carrer Amargura i la plaça del Palau en direcció a la plaça de Ramon Llull, sense obligar però el trànsit a desviar-se pel carrer d'Artà. Els grups d'Esquerra s'hi varen abstenir. 15 dies després, la plaça continua tancada i el balde Miquel Oliver es nega a executar l'acord, segons afirma el PP de Manacor, una actitud que Maria Antònia Sansó, cap de l'oposició i portaveu local, considera que és autoritària i que demostra que el balde no té paraula amb el poble.
Canviem de municipi. A Marratxí, l'Ajuntament ha fet balanç dels mesos de juliol i agost després de la implantació del sistema de recollida selectiva de residus porta a porta. Les dades confirmen la consolidació del model amb un augment de les fraccions reciclables i una disminució del rebuig.
Durant el mes de juliol es varen recollir 684 tones de residus i el mes d'agost 667.000,5. En dos mesos, més del 80% dels residus recollits varen correspondre a fraccions reciclables com l'orgànica, paper i cartró, envasos i vidre. El trimestre anterior, en canvi, corresponent als mesos d'abril, maig i juny, fase inicial del projecte, se'n varen recollir 1.920 tones amb una mitjana de reciclatge del 76,3%. Aquest inici centrat a les zones de Caulls, es Figueral, Camp Farineta, Savinya de Son Verí i Son Verí ha posat les bases per estendre el sistema a la resta del municipi. Juan Antonio Estarellas és el regidor de Marratxí 21.
Són números que sobrepassen les expectatives, tant les imposades per norma que hauria de ser arribant al 50% a final d'any com les que ens hem imposat nosaltres, que són una mica més ambicioses. Seguim treballant ara per implantar aquesta nova fase a Pòrtol i a concluir la primera fase de porta a porta que estigui consolidada per final d'any.
Està previst que les pròximes fases del porta a porta s'implantin de manera progressiva durant els anys 2025, és a dir, enguany, i 2026, amb l'objectiu d'arribar a tots els nuclis residencials de Marratxí abans que s'acabi la legislatura.
2:38, més qüestions. L'Ajuntament d'Artà ha aprovat de manera definitiva l'ordenança municipal de memòria democràtica, un text que ja havia estat exposat a informació pública i que no ha rebut al·legacions.
Entre les actuacions previstes hi ha la retirada de símbols franquistes, el suport de les víctimes i els seus familiars, la protecció d'espais de memòria democràtica, la promoció d'activitats educatives i commemoratives i la conservació d'arxius i documentació històrica. L'objectiu és reparar i reconèixer les persones i col·lectius que patiren repressió durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, així com vetllar pel coneixement i la difusió de la història local en aquest període. També fixa el compromís de garantir espais de convivència basats en la cultura democràtica i de rebutjar qualsevol manifestació que exalti el franquisme. Al cap d'estat, l'ordenança també crea el Consell Municipal de Memòria Democràtica, un òrgan de participació que agruparà representants institucionals i entitats memorialistes, entre d'altres, amb la missió de proposar iniciatives i vetllar pel compliment del pla anual de feina.
Mentrestant, més per Palma denuncia que el PP ha deixat en mans d'una empresa especuladora l'únic solar que permetia ampliar l'escola Es Vivero i dotar la barriada d'un espai comunitari.
La portaveu de la formació Neus Trullol assegura que el futur d'Es Vivero s'està hipotecant i que les famílies quedaran sense una escola digna i el barri sense nous espais públics. En aquest sentit, afirma que l'únic solar que permetia ampliar l'escola i donar resposta a la massificació de les aules és el de l'antic cinema Iris, es destinarà a habitatge privats.
El Partit Popular ha deixat escapar el cinema Iris i amb ell el futur del barri d'Es Vivero. Allà s'havia d'ampliar l'escola i fer espais per les famílies, però ara és propietat d'una empresa especuladora. Aquesta és la diferència. Nosaltres defensam els equipaments públics, però el PP ho regala en els especuladors. Exigim que l'Ajuntament compri ja el solar i el destini a ampliar l'escola d'Es Vivero. No poden permetre que les famílies perdin l'única oportunitat que tenim per una escola digna i un barri viu.
L'Ajuntament d'Inca aprovarà dijous en el ple municipal la modificació de l'ordenança reguladora de les instal·lacions i activitats publicitàries per incorporar mesures específiques que impedeixin la difusió de missatges discriminatoris, d'odi o violents.
La nova normativa estableix que tota publicitat ha de respectar la dignitat de les persones, la igualtat i els drets humans i prohibeix missatges que incitin a l'odi, a la discriminació o a la violència. La regulació s'aplicarà tant a suports municipals com a tanques i elements mòbils visibles des de l'espai públic i permetrà la retirada immediata de la publicitat que incompleixi la normativa, establint responsabilitats solidàries entre titulars, empreses i anunciants. Les infraccions molt greus podran ser sancionades amb multes de fins a 30.000 euros i l'Ajuntament podrà actuar d'ofici per retirar la publicitat. A més, s'ha establert un sistema de denúncia ciutadana que permetrà comunicar ràpidament qualsevol vulneració i, si cal, traslladar els fets a la Fiscalia.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
I avui es compleixen 10 anys de la canonització de Fra Junís per Serra a Washington, als Estats Units.
Per aquest motiu, el Consell de Mallorca, l'Associació d'Amics del Pare Serra i l'Ajuntament de Petra volen rellançar la seva figura en diverses activitats i conferències durant el mes d'octubre a Mallorca i també a Califòrnia. La commemoració inclou també un viatge institucional a San Francisco per venerar la tomba del Sant el proper mes de novembre. Salvador Femenies és el batlle de Petra i Llorenç Galmés, el president del Consell de Mallorca.
Ha estat el fundador, el cofundador dels Estats Units, que està al Capitolio, que no tingueu cap dubte que si hagués tingut la més mínima sospita d'haver fet el que molts deien que havien fet aquestes animalades, no estaria. Per tant, defensar-la molt d'anys pel Pare Serra.
És la figura més universal que tenim en aquests moments i, sobretot, insistes, que va fer coses molt bones per la cristianització de totes aquelles zones, però sobretot guardant el que era una part molt important de la seva cultura, de les seves tradicions, i el que va fer va ser posar pau i ajudar a construir noves ciutats i el desenvolupament d'aquestes.
D'altra banda, aquest cap de setmana arriba a la plaça del Mercat de Pere Grau de Palma la primera edició de la Fira del Variat Mallorquí, una iniciativa per remarcar el valor d'aquest plat tan típic.
Prop d'una desena d'establiments muntaran paradeta a la plaça del Mercat de Pere Grau per oferir la seva proposta de variat mallorquí. Són Paquita Bonnin, presidenta dels placers del Mercat de Pere Grau, Llorenç Bausà, regidor de Mercats de l'Ajuntament de Palma, i Pilar Amate, consellera insular de Promoció Econòmica.
Establiments, i nosaltres comptem que tindrem unes 10-12.000 racions de variat.
Com deia, un mercat tradicional i tan arrelat a la ciutadania com és el Mercat de Pere Grau, doncs mos dona l'oportunitat de poder aglutinar tots aquest tipus de productes al voltant d'aquest plat tan nostre i tan nostrat.
I bueno, nosaltres apostem per aquest tipus de projectes que promocionen el producte de Mallorca i a la vegada el comerç de proximitat.
Una fira que espera servir entre 10.000 i 12.000 racions.
I una altra proposta, en aquest cas a l'Aró, que es prepara per celebrar la Fira Gremial amb més de 80 parades d'artesans i una mostra inèdita de cotxes d'època. Serà el dia 5 d'octubre, es manté l'exposició distribuïda en forma de gremis tradicionals i es consolida la mostra de cuina en 10 restaurants.
Es tracta de la 26a edició de la Fira Gremial, una de les cites més emblemàtiques de Mallorca dedicades als oficis i les arts artesanes. La fira ha estat presentada pel Val de Llorenç Perelló i la regidora de Fira, Maria Cabanyero, que han destacat la continuïtat i el creixement d'un esdeveniment que combina tradició, gastronomia i noves propostes.
Enguany, la gran novetat és la mostra de cotxes d'època que s'afegeix a un programa ple d'activitats culturals i lúdiques. A més, s'hi preveu la participació de més de 80 parades d'artesans distribuïdes per gremis, tal com es feia antigament, que convertirà el centre del poble en un gran aparador de productes locals i de qualitat.
Un altre dels plats forts serà la consolidada mostra de cuina que reunirà a la plaça del Mercat 10 restaurants del municipi, 6 cellers i una marca de cervesa artesana local, tot per reafirmar la importància del producte de proximitat i el paper de la gastronomia dins la fira. El programa es completa amb actuacions musicals, animació de carrer, activitats culturals, tallers i espais per entitats socials i cíviques del municipi, així com la mostra d'arts tradicionals de caça i el concurs de ca de tura.
D'aquesta manera arribem a les 2:45. Continua la informació aquí a Vetes Ràdio ara en tota l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia.
Ho dèiem en titulars. Avui les protagonistes del dia són Mariona Calanté i Patrick Guijarro i Cata Coll, que han fet història pel futbol balear.
La falenitxera va ser elegida segona millor jugadora del món a la gala de la pilota d'or, Patrick Guijarro sisena, i Cata Coll és la tercera millor portera del món. Les tres jugadores mallorquines signen així un capítol mai viscut a la història del futbol de les Illes Balears. Mariona va quedar a les portes d'emportar-se un guardó que va guanyar la catalana Aitana Bonmatí per tercera vegada consecutiva. Sentim la mare de la futbolista falenitxera, és Maria Oliver, en declaracions avui al programa Esportes d'aquesta casa.
La veritat és que jo no pensava d'entrada que guanyàs, però al final quan van veure que només quedaven elles dues, sí que en aquell moment van dir, buah, aquest pit sí que serà vera. I després, això, tens una mica de decepció en el moment, però bueno, que la queda i vosaltres, per cap i a la fi, és una fita important i quedar segona tampoc no està malament. El que passa és que, clar, te quedes en el moment una mica decebut, no?
Mariona va ser la segona més votada després de signar un gran any en la que ha estat la seva primera temporada amb l'Arsenal. L'ex del Collerense va ser elegida millor jugadora de la Premier, va guanyar la Champions i, a més, amb Espanya va ser subcampiona d'Europa. Sentim novament la mare de Mariona.
I difícil, perquè és un canvi total, un canvi de vida, un canvi de partits, un canvi de tot. Sí, ha estat un any, i per jo ha estat un any molt bo per ella. Vull dir, crec que ha fet una molt bona temporada. Ojalà se torni a repetir, però no sé si serà fàcil.
Per la seva banda, Cata Coll, en la que va ser la primera vegada en la història dels premis en què es reconeixia la millor portera, va ser tercera. I Patrick Guijarro, que l'any passat va acabar 11a a la llista de les millors, enguany va ser 6a. Un orgull per al futbol balear de tres futbolistes formades a un club de Mallorca com el Collerense. Sentim la vicepresidenta de la Federació Balear de Futbol, Mari Paz Cerdà.
Clubs como Collerense, como en su momento de Calvià, actualmente son Sardina, Independiente, Baleares. Esto es trabajo realmente de la apuesta que hacen los clubs, de la apuesta que hicieron en su momento. Estas tres jugadoras, gracias a la gran apuesta que hizo en su momento el Collerense, tuvo el privilegio y la suerte de tener estas tres grandísimas jugadoras que gracias a ellas estar en primera división, pues pudieron dar el salto al mejor club del mundo.
Com dèiem, Aitana Bonmatí va tornar a ser per tercer any consecutiu la guanyadora de la pilota d'or i Vicky López va guanyar el premi a millor jugadora jove. Sentim Aitana.
Companyes, staffs, tothom que rema cada dia perquè siguem millors jugadores. La veritat que tot això no ho aconseguim soles. És gràcies a un treball col·lectiu molt gran. I bueno, gràcies al Barça, que m'ho ha donat tot, 14 anys al club de la meva vida. On ja té 125 anys també, així que espero poder gaudir d'aquest escut i portar-lo arreu del món molts anys més.
La pilota de masculina va ser per Ousmane Dembélé i va deixar la Minya Mal en segona posició. Això sí, el jugador del Barça i la selecció va recollir per segon any el trofeu a millor jugador jove. A més, Luis Enrique va ser elegit millor entrenador del món i el seu club, el PSG, va emportar-se el premi a millor club masculí. El femení va ser precisament per l'Arsenal de Mariona Caldentey.
El Mallorca partirà avui a Sant Sebastià per cercar demà contra la Reial Societat la primera victòria del curs.
Els vermells arribaran a Anoeta després d'empatar diumenge contra l'Atlètic de Madrid i amb la necessitat de fer el primer mestres de la temporada. L'entrenador Iago Barraza ha parlat avui en roda de premsa prèvia de la importància de guanyar demà.
Es verdad que hemos tenido un calendario difícil, pero también es verdad que hemos encajado más de lo que tenemos que encajar y esa es una de las premisas, ¿no? Porque mantener la portería cero, sinónimo de puntuar, y también te deja muy cerca de poder ganar, y eso es lo que necesitamos, ¿eh? Mañana jugamos un partido súper importante contra un rival que ha empezado parecido a nosotros y a veces cuando es entre semana parece que te llega muy pronto y cuando estás toda la semana esperando parece que el partido es más importante y no, le tenemos que dar mucha importancia al partido y tenemos que competir muy bien para sacar un buen resultado.
Ho sentíem, la Real Societat ha començat com el Mallorca, encara no ha guanyat cap partit aquesta temporada i suma només dos punts.
Creo que poco a poco ha ido perdiendo jugadores importantes y ahora está en un proceso de cambio y bueno, creo que ha hecho cosas buenas porque creo que en todos los partidos ha hecho cosas buenas, pero igual cuando ha hecho un buen primer tiempo el segundo no ha estado tan bien o al revés y bueno, eso le ha llevado a tener dos puntos y mañana pues tienen esa necesidad de ganar también, pero bueno, sigo viendo un equipo con muy buenos futbolistas, un estadio que va a apretar y un entrenador que lo conozco bien, que estoy convencido de que va a mejorar el equipo.
El Mallorca es troba a la que Jagó va reconegut com a setmana clau per revertir la situació. Dissabte tornaran a jugar, serà Somos contra l'Alavés.
Sí, es clave y por eso era importante empezar sumando, porque a nivel anímico te da ese refuerzo y era es como que en estos dos partidos lo tenemos que rematar, ¿no? Pero tenés verdad que a veces cuando pasan todos los grandes haces así, dices, venga, ahora llega mi momento y tal, y ahora llega mi momento en primera división, o haces las cosas bien o no llega tu momento, entonces esperemos que ese punto sea como una lanzadera el del domingo para rematarlo esta semana, porque creo que es una semana muy importante.
El tècnic no podrà comptar demà amb Kumbula, que es baixa a molèsties, ni tampoc amb Jan Virgili, perquè ja s'ha concentrat amb la selecció espanyola sub-20 per jugar al Mundial. Les novetats de la convocatòria són Javi Llebrés, que torna després de la lesió, i Javi Olaizola, jugador del filial, convocat per primera vegada amb el primer equip per mort de la baixa que comentàvem de Kumbula. Que el Mallorca necessita començar a sumar de 3 és urgent i ho reconeixia ahir el primer convidat a l'estrena del programa Línia de 5 a IB3 Televisió, Sergi Darder.
Bueno, crec que estem ben rodeats perquè tot el que ha passat no m'ho afecti el més mínim. Dins, evidentment, el que ha passat en el perjudicat d'aquestes situacions, però crec que som lo suficient madurs i lo suficient professionals com per deixar les coses de costat i quan te fiques dins el camp és un 11 contra 11 i a partir d'aquí el que hem de fer és començar a sumar a 3, que és el que realment importa.
I fa uns minuts han sabut que l'àrbitre pel partit de demà entre la Real Societat i el Mallorca serà Josu Galek. El partit es disputarà demà, però avui ja s'encetarà la jornada. Sí, serà en dos partits, a les 7, Atlètic Club Girona i Espanyol València, i dos partits a les 9 i mitja del vespre, Sevilla-Vilareal i Llevant Real Madrid.
En futbol sala, José Tirado ha assumit la presidència executiva de l'Illes Balears pel Mafutsal.
El fins ara director general es converteix així en president, tot i que ho compaginarà amb les seves funcions com a director esportiu. Aquest moviment forma part de la reestructuració de la cúpula directiva per enfortir l'organització interna del club i seguir així amb el creixement exponencial dels darrers anys. Tirado estarà acompanyat per 4 vicepresidents, Enrique López, Joan Miquel Durán, Dani Fiol i Tomeu Quecles.
Motivado, ilusionado y de verdad, pues, sobre todo ilusionado, ¿no? Porque para mí es otro reto nuevo en mi vida, donde no cambiamos el presidente, pero cambiarán pocas cosas, porque al final este club va a seguir siempre con su misma filosofía, su mismo ADN, su misma pasión, pero al final, como siempre, para mí era importante, si entraba de presidente, como siempre sabéis, hacer las cosas de la manera que yo creo que son idóneas para lo mejor para el club.
I en bàsquet, aquest cap de setmana s'encetarà la primera FEB.
I ho farà amb 3 representants balears, l'Èstia Menorca, el Palmer Bàsquet i el Fibui Palma. El conjunt palbasà va presentar ahir oficialment la plantilla amb què competirà aquesta temporada. L'equip dirigit per Pablo Cano debutarà dissabte a casa del Cartagena. Sentim l'entrenador.
Muchísima ilusión, muchísimo trabajo también detrás. El objetivo es ser los campeones en las ganas, ser los campeones en el día a día y en primer lugar lograr la permanencia. Cuando logremos la permanencia, ir a por nuestro sueño. El equipo, tenemos un equipo de soñadores y nosotros soñamos con hacer un gran torneo y marcar tendencia en la liga.
I per la seva banda, el Palmer va presentar ahir a Jesús Carralera, una de les noves incorporacions de l'equip. L'ala pivot de 24 anys ve a reforçar el joc interior des de Marco Justo. Arriba procedent del Guipúscoa Bàsquet, on ha disputat 6 partits a la primera FEP.
Gràcies, Marta. Fins aquí la informació esportiva. Darrers minuts a l'informatiu per la cultura. Abans, però, una petita pausa.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El Teatre Sants a Palma estrena temporada coincidint amb el 40è aniversari de la companyia que el gestiona, Estudi Zero. Una vintena d'espectacles repartits en dues mostres que inaugurarà aquest mateix divendres, dia 26, amb un concert que convida a la reflexió. I ho fa amb una mirada irònica, es diu Desconcert als 60. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Un espectacle en què el protagonista organitza una festa pel seu 60 aniversari amb amics i familiars que estaran representats pel públic assistent. Una trobada on l'actor i creador escènic Domingo Chinchilla farà un recorregut per la seva vida en records, pensaments i esdeveniments que han marcat tota una generació. Es podrà veure com d'any divendres i també dissabte a les 8:30 del vespre. Però també en aquest només serà, hem de dir, l'inici d'una temporada carregada d'art i de teatre, perquè dia 9 d'octubre, dins la Mostra Internacional de Teatre Independent i Alternatiu, s'estrena l'obra Infinitiu, que l'autora Raquel Bueno explica a través d'un espectacle de Tereseta centrat en la maternitat.
Perquè París sempre passa, sempre passarà i sempre ha passat, i si no passa és que ja no estem vius, i tot se conjuga en el present, quan estàs maternant. Jo som mare d'una nina de 10 anys, i com la nostra història, que té parts desesperants i parts amb molta esperança.
10 dies després, dia de 9 d'octubre, i dins la mateixa mostra, Alba Vinton i Arantxa Lepe, de la companyia Fiblada, presenten Betadine, un espectacle visual, sense una narrativa explícita, que explora el concepte de ferida. Escolta'm Vinton, la creadora d'aquesta obra.
La peça se basa en el llenguatge visual, se fa feina a través de... Sí, de la feina visual, de... l'atenció en el cos, de l'imatge narrativa, però des de la no narrativitat, no sé si... és com molt cinematogràfic.
La Mostra Internacional de Teatre Independent i Alternatiu inclou 11 representacions, a més de ponències i tallers gratuïts. Arrenca aquest dissabte 27 de setembre i s'allargarà fins al 19 d'octubre.
Un poquet abans, dijous, arrenca el Cranc Festival. És la 9a edició, un any més. Es durà a terme a Cala Figuera i amb propostes originals per a tots els públics. Axel.
El vessant musical concentra grups emergents i d'altres consolidats en el panorama indie i independent. Un d'ells són aquests que escoltem, els mallorquins Cabot. Dani Arbera, director del Cranc Festival, repassa el cartell del certamen.
Quasi 30 grups i un cartelàs, molt de grups nacionals, així internacionals. També tenim a Dead Letter, que toca divendres, que és un grup anglès, i Perroski, que són de Xile, que també toquen dissabte, i bueno, també Alcalá Norte, Depressió Sonora, Fades, Sustos, un grupo que m'agrada molt, que toca dissabte.
Per a banda de concerts, el Cranc Festival també ofereix propostes per als més petits i una jornada dedicada als professionals del sector. Enguany se celebra a l'Illa del Rei.
Enguany també tenim convidats internacionals, Peter Menchetti, que és... d'un setllo internacional que es diu Slovenly Recordings i fa festivals per tot el món. En Joel Moya, que és d'un mitjà d'Estats Units molt potent, que es diu Remezcla. Álvaro Gómez, de Xile. Bueno, i després programadors nacionals també molt potents i managers que fan que, bueno, que es creen sinergies amb els agents locals i amb els grups que, emergents que portaven el Cranc i bueno, sempre traient coses de profit d'aquestes jornades professionals.
I B3 és mitjà col·laborador del Cranc Festival.
El Cirbové prepara una festa grossa, la de la celebració dels seus primers 20 anys de vida.
I una festa no és una festa sense amics, tortell, poltrona i xanguito, entre d'altres, que s'afegiran a les diferents activitats previstes des del 25 de setembre i fins al 12 d'octubre. 3 setmanes amb el circ instal·lat a Pollença, a Can Escarrinxo. Les entrades ja són a la banda. Tià Jordà és el director del Bové.
Serà una festa de molta alegria, però també d'una mica de tristesa, perquè serà la festa que despedirà de manera definitiva aquesta carpa que ens ha acompanyat durant aquests 20 anys. I que té, segurament, aquesta carpa, si pogués xerrar, podria contar moltíssimes anècdotes, moltíssimes històries.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 23 de novembre, marcat pel retorn a les aules dels alumnes de l'escola Maria Antònia Salvà de Son Sardina, a Palma. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Amb 13 dies de retard i enmig d'un ambient d'emoció i d'alleugeriment, els infants s'han tornat a les aules avui, l'endemà que el mestre condemnat per assetjament agafés una baixa mèdica, motiu pel qual els pares consideren que ara el centre és un entorn segur.
M'emocion, avui estic content i encara ho emocion perquè avui no ha estat un dia fàcil, no ha estat un dia fàcil després de 13 dies, però he respirat i s'ha pogut percebir un ambient tranquil.
Les famílies estaran pendents de si el docent rep l'alta mèdica i torna a les classes. En principi, quan ho faci, haurà de passar l'avaluació de riscos laborals que determinarà si està en condicions d'impartir docència. Si el mestre torna a la seva plaça de docent, les famílies avisen que tornaran a reactivar les protestes.
I el d'avui ha estat un matí de molta activitat per als bombers arran de 2 incendis a Formentera.
A hores d'ara, els serveis d'emergència treballen a l'extinció d'un foc forestal de gravetat 1 a la zona d'Esmalpàs. Les flames s'han declarat passades les 12 del migdia i el foc, de moment, ja està estable. L'altre incendi ha tingut lloc al camí de Ses Vinyes, a prop de Sant Ferran, i poc després de les 12 ha estat extingit. Ha afectat una petita extensió de matolls.
A Madrid, el Consell de Ministres ha donat llum verda a l'embargament d'armes a Israel i la prohibició del comerç amb els territoris ocupats.
Es tracta d'una de les mesures que va anunciar Pedro Sánchez fa un parell de setmanes per aturar el genocidi a Gaza. La norma també impedeix el trànsit per Espanya de combustible amb destí Israel que pugui tenir un ús militar. No obstant això, l'executiu podria aixecar aquest embargament d'armes de manera excepcional i per interès general. Carlos Cuerpo és ministre d'Economia.
Consolidamos, como he dicho, el embargo total de armas a Israel y la prohibición de productos originarios de los asentamientos israelíes en territorios ocupados. Seguimos liderando desde el gobierno de España, desde España, los esfuerzos a nivel internacional, dando un paso más allá para aumentar la presión sobre el gobierno israelí en defensa, como he dicho antes, de la paz, de la seguridad internacional y del respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Tot això quan Donald Trump intervendrà avui a Nova York a l'Assemblea General de l'ONU, marcada per una onada de reconeixements a l'estat palestí.
Els Estats Units són el principal aliat d'Israel i el seu major proveïdor d'armes. La Casa Blanca ha avançat que Trump pronunciarà un discurs important en el qual, diuen, enumerarà les fites històriques de la seva administració.
Els titulars de la jornada passen també per la polèmica al voltant de les errades en les polseres de control als agressors masclistes.
Un assumpte que ha arribat avui al Senat en sessió monogràfica promoguda pel PP amb majoria absoluta a la Cambra Alta. Els populars exigeixen la dimissió de la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, per la gestió d'aquesta errada. Els socialistes, per la seva banda, acusen el PP de voler aprofitar-se políticament del dolor de les víctimes de violència masclista.
I Rafa Nadal ha denunciat una estafa amb vídeos seus generats per intel·ligència artificial sobre propostes i consells d'inversió.
Els anuncis falsos s'han distribuït en diferents xarxes socials i inclouen consells i propostes per a inversions financeres. Així ho ha advertit Nadal en un missatge als seus perfils oficials en què acumula milions de seguidors, 21 milions i mig només a Instagram. El manacorí explica que ha detectat vídeos